A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Anàvem a dir, pel mateix preu, un apunt, jugadors, afeccionats, tal, si van a Marganell, comprin mató. Diuen que, vaja, que bona part del mató de Montserrat ve de Marganell, o sigui que poden venir aquí i una mica de endolcir la vida. Al nostre darrer temps de la nostra història, de la temporada, amb l'Ignasi Maria Montaner. Ignasi, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Estupendo.
Espero que tu també
i que els oients també.
I la major part, no perquè no els hi desitgi a tots, sinó perquè és molt difícil que tothom sigui feliç.
Una cosa és estar bé, l'altra ser feliç, però faríem una disquisició, que aniria més enllà dels rètols, massa filosofia.
Massa filosòfica.
Aquesta hora massa filosofia. I has anat a votar?
No. Ara aniré al sortir d'aquí.
Que
és una pregunta amb segones intencions.
No, però està bona aquesta edició, deu ser l'apoderat. Déu meu. Bé, com a mínim, a final d'aquest mes es tancarà aquest episodi de debat a l'entorn de la qüestió.
Es tancarà quan hi hagi el ple, que no sé quan és.
Exacte, final de mes hem de suposar. Un apunt, però, i no té relació amb això, perquè no es pugui dir que s'influeix d'una forma o altra. Que per alguns de vostès que ens deien, la comissió de toponímia també apuntava a la revisió d'altres topònims a partir d'aquesta proposta, no? A la revisió que es podria plantejar...
No, a veure, la comissió de toponímia va dir que... a veure com ho diré... que hi havia el perill perquè progressés el canvi de nom que s'hi oposessin els veïns del carrer de la plaça. Que s'hi oposen, lògicament, perquè els és una incomoditat els canvis que toquin, no?
Allò que deien.
I llavors la comissió de toponímia deia que, per exemple, si havia intentat alguna vegada o s'havia proposat la comissió de toponímia canviar els noms d'altres carrers i l'Ajuntament ni en va voler sentir parlar precisament perquè no passés el que ha passat ara, no? De manera que, clar, no deia que proposava el canvi d'altres noms, sinó que implícitament deia que pel seu gust n'hauria canviat d'altres, però que no va ser possible.
N'hauria canviat d'altres en el sentit també de fer valer la revisió històrica dels noms dels topònims tradicionals?
Sí.
Posa un exemple molt que ens van dir l'altre dia pel carrer.
Sí.
El carrer Sant Bartomeu.
Sí, que tota la vida ha sigut Sant Bartomeu. Aquest no és canviable.
D'acord. Carrer Àngel Vidal.
Ja, bueno. Sí, clar. És un tema molt complicat. A veure, jo et parlo, et dic concretament, quan la comissió va dir això de que havia intentat o havia proposat i que no, pensava concretament en el carrer d'en Pepe del Garraf.
Que tu l'has posat sobre la taula.
Exacte,
més d'una vegada.
Exacte, i que em sembla que toca parlar-ne avui, o si no, la tardor.
Però dèiem per aquells que... I un sitgetant deia, escolta'm, el carrer Enzinelles, per exemple. Sí, què hauríem de retrobar, aquell nom no l'hauríem de retrobar, o què hauríem de fer amb aquell carrer?
A veure, una cosa entenc jo, que són els noms populars, que un carrer pot tenir un nom antic i popular, i un altre, que també és popular. I aleshores, clar, canviar el nom d'un carrer pel nom popular no sempre toca, entenc jo. El cas més clar és el carrer de Santiago Rusiñol. El carrer de Santiago Rusiñol, des del primer dia,
fins que
va ser Santiago Rusiñol. És a dir, quan van obrir el carrer ja li van donar aquest nom. Ara, a part d'això, té el nom popular de carrer de la Palma, que va venir posteriorment, potser no gaire posteriorment, però va venir. No és lògic canviar el nom de Santiago Rusiñol pel carrer de la Palma, per molt popular que sigui el carrer de la Palma. I com això, el del Prado i el carrer del Retiro, etc. No? En el cas que m'has dit del carrer de...
d'Enzinelles?
Precisió?
Sí. Ara la direm, la precisió, anirem una miqueta més enllà després.
Sí, el carrer d'Àngel Vidal, que deies tu.
Sí.
Clar, antigament Abans de ser Àngel Vidal era carrer de la Muralla, però no sé si era un nom oficial o no, o era un nom popular com aquest de carrer de la Palma.
D'acord.
Aleshores, clar, és un cas ambigu que fins i tot si m'ho preguntessin a mi, que suposa que hi entenc de noms de carrers, potser no sabria què dir.
D'acord.
El cas del carrer Enginelles és exactament el mateix. Vull dir, té el nom, que jo sàpiga, de tota la vida, de carrer Sant Bartomeu, des de temps antics. Ara hauria de mirar els meus apunts per saber quan era. Ara, també tenia el nom popular, com el de carrer de la Palma, de carrer d'Enginelles, perquè tocava, o des del carrer de Sant Bartomeu hi havia un corraló que portava a l'Hort d'Enginelles, que era l'Hort Gran. Per tant, en aquest cas tampoc no sé dir què és abans i què és després. És un problema, no?
Apareixen reflexions interessants, perquè és a dir, a partir d'aquella proposta de la moció de recuperar la toponímia, doncs bé, ens podem trobar amb això.
Exacte.
Què s'havia establert oficialment, que això seria una part del debat, és a dir, documentalment aquest carrer abans es deia això, molt bé. O, com ens deia l'Ignasi, el cap de la vila serà sempre cap de la vila, es bategi com es bategi, per exemple, o el carrer de la Palma continuarà sent el carrer de la Palma per una gran majoria de sitgetans, més enllà del que oficialment és el nom d'aquest carrer. Però tu creus, o que seria una qüestió de criteri en aquest cas que exposes aquí, que sempre i quan documentalment i oficialment un carrer hagi tingut un nom, el nom X, aquest és, diguem-ne, el document que avala o que hauria d'avalar qualsevol consideració sobre aquesta qüestió.
Sí, i encara de totes maneres caldria fer moltes consideracions perquè va tenir el nom oficial aquest, però aquest nom era gaire antic, que no era gaire antic. Vull dir, és una... Clar, això de la toponímia i dels noms de carrers no és una ciència exacta, i has de ponderar moltíssimes coses, i hi ha casos claríssims i casos que no ho són tant.
D'acord. És a dir, veníem d'un cas que documentalment és molt explicable, molt argumentable, però ni tots són tan explicables ni argumentables.
Tots els noms populars, refer-los, pues no ho sé.
D'acord.
S'hauria de mirar cas per cas.
D'acord, i ara te n'apuntem un més, el que deies, D'acord. Que per què el baluard Vidal Quadres no es pot posar com abans baluard de la Torreta?
A veure...
Escolta, quin final de curs avui.
No, està molt bé tot això. A més, a mi m'interessa molt perquè demostra que hi ha gent que es preocupa, que s'interessa pel tema i que val la pena, perquè de vegades sembla que parlis del desert, que ningú no t'escolti, no?
I afegim una vegada, també hi trobaríem el carrer del Prado, carrer del Retiro, i el carrer del Prado ha estat sempre Francesc Gomà, i per la majoria, per una bona, molt bona part de sitgetans, el carrer del Prado és el carrer del Prado.
I abans de Francesc Gomà va ser carrer del Ferrocarril.
Doncs estaríem al mateix.
El carrer de l'estació.
Però estàvem amb la qüestió del baluard Vidal i Quadres.
El baluard Vidal i Quadres, a veure... Aquí és el mateix cas d'abans, que la cosa és dubtosa, no? El baluard Vidal i Quadres és un nom molt antic, duria ser de meitat o finals del segle XIX. Se li va posar aquest nom quan els senyors Vidal i Quadres van pagar la reforma del baluard, perquè abans era donava mar directament, van fer una barana, la barana que d'això, es van fer un tros de muralla, van fer una porta al costat de Can Aleix Vidal i Quadres, els jardins de Rossinyol.
Comentàvem aquest mes de juny, precisament, en les efemèrides d'ahir, que el 3 de juny del 1883 moria el banquer Aleix Vidal Quadres, propietari de la magnífica pensió de la Davallada.
Exacte.
És a dir, moria un 3 de juny del 1883, o sigui que molt probablement aquesta denominació ve a finals del segle XIX.
Sí, exacte, a finals del segle XIX. Per tant, és un nom antic, respectable i tal. També és molt respectable el carrer de la Torreta,
el baluard
de la Torreta, o simplement la Torreta, com en diu la gent.
Anem a la Torreta,
no? Aleshores, aquí està en ponderar cada una de les coses. Si en fan cas, ja ho veurem, hi pot haver un...
Ignasi, perquè aquí hi hauria oficialment una denominació aprovada per l'Ajuntament, que és baluard Vidal i Quadres.
Exacte, sí.
Hi hauria això. Exacte. I hi hauria també una denominació popular, que és la Torreta.
La tradicional antiga.
D'acord.
Abans era la Torreta. No.
D'acord. Bueno. I ara ens deies.
Llavors, si em fan cas, i espero que sí, vull dir, hi ha una solució mixta, que és que suposo que la gent sap que actualment s'estan corregint les plaques dels carrers de Sitges que tenen faltes d'ortografia o estan mal escrites i tal, no? Aleshores, l'any passat se'n van canviar unes quantes, no sé quan, 20 o 30, i aquest any toca una segona tongada. Aleshores, la meva proposta és que en el baluart Vidal i Quadres, en què hi ha el nom en castellà, Baluarte Vidal Quadres, i que segons fa qui Sitges...
Sí, en castellà està,
sí, encara. Sí, està en castellà, sí.
I que fa temps que no la mirem, aquesta
plaça. Està des del...
Des de que es va posar.
Suposo. Doncs, i d'acord com es fa qui Sitges, es deixa posat la placa en castellà, i a sota s'hi posa, o al costat, o a sobre, allà on sigui, s'hi posa la placa en català.
D'acord.
Aleshores, entre la llista de plaques que s'han d'arreglar i canviar en aquest any 2013, i jo proposo que al costat de la plaça que posa Baluarte, Vidal i Quadres n'hi hagi una placa, una altra que digui Torreta, i a sota una altra línia que digui Baluarte, Vidal i Quadres, de manera que s'entengui que són les dues coses. Ja sé que és una mica allò de fer aigües, no?
De cavalcant en la línia.
No, de ser, no? Però,
bé,
però
també
em sembla clar... És que és
tindria
molt...
una certa semblança amb una de les propostes de l'enquesta que fa l'Ajuntament,
sí,
en el cas de la plaça.
Sí, però sense posar antigament.
Sense posar antigament,
no,
sí, sí.
No, perquè no és antigament, la Torreta encara és ara.
És ara, sí,
eh? De manera que jo intentaria, suposo que sí, intentaria fer això. Ara, treure el nom del Baluarte Vidal i Quadres, que torno a dir, té més de 100 anys, també és una mica empipador, no? Oh. És a dir, és millor les dues coses.
Algú podrà dir bé, com en el cas de la plaça d'Espanya, que té 100 anys aquest any.
Ja. Però és que en aquest cas sí que perjudica un nom d'una, al meu entendre, altíssima categoria.
I conviure els dos?
Podria ser. Ja veurem què vol la votació.
Ja veurem què vol la votació.
Vol la votació. Aquí, en el cas de la plaça d'Espanya, a més, a part dels problemes o de les preferències lingüístiques, i entra claríssimament el problema polític.
Component.
Espanya sí, Espanya no. I clar, per molta gent que segueixi dient carrer del plaça del Pou Pedra, antigament plaça d'Espanya, pot molestar-los. Per tant, aquí hi ha altres criteris que s'han d'avaluar, i l'Ajuntament ha de veure què vol la gent, què vol la majoria.
Però és interessant aquesta reflexió que feies, en toponímia tampoc un més ho fan dos.
No, clar.
Hi ha coses que documentalment es poden comprovar, hi ha coses que l'experiència empírica també pot comprovar, i pot ser tan potent com la documental, que seria el cas de molts dels noms populars que aquí Sitges encara continuem donant als nostres carrers i que en canvi no estan escrits en lloc.
I a més, del cas d'Espanya, hi ha la tonteria, que això sí que considero que és una tonteria, que hi hagi plaça i carrer dues vegades el nom d'Espanya. Si es vol conservar, que s'entregui almenys un dels dos, perquè no té cap lògica això. Vull dir que no... Són entitats diferents, de vegades d'un tros de carrer, un mateix carrer, amb un tros té un nom i l'altre tros amb un altre. Doncs aquí dues coses tenen el mateix nom.
I ara refresquem la memòria. Què són les Enzinelles?
Les Enzinelles.
Quan un diu carrer Enzinelles...
Doncs pues no ho sé. A veure, això d'Enzinelles és una corrupció d'un cognom que és Olzinelles. Olzinelles. I una olzina és una encina.
Una alzina.
Una alzina. Sí. Olzinelles s'ha canviat la bambó, Olzinelles, i la gent, això d'Olzinelles o Olzinelles,
és a dir, d'alzina
Enzinelles.
D'acord, d'alzina a olzina, i d'olzina a Enzinelles, i d'Enzinelles a Enzinelles.
Més o menys.
Caram.
Ara, el senyor aquest es deia Olzinelles.
Olzinelles es deia,
Olzinelles, sí, no es deia d'això, sí, de manera que...
Que formava part d'aquell moment en què el nom d'una persona acabava, ja d'alguna manera molt implicada en el desenvolupament d'un carrer, acabava portant el nom del carrer.
Era un senyor de Sant Pere de Riudevitlles.
Imagina't tu.
Que tenia propietats a Sitges.
Tornaríem a estar en el mateix, Si tornaríem a recuperar la placa d'un senyor de Sant Pere de Riudevitlles, sí, davant de Sant Bartomeu, per exemple.
Pobre Sant Bartomeu, escolta.
Per això,
sí, era el propietari de l'Hort Gran, que ocupava pràcticament tot el tros que va des del carrer Jesús fins a la carretera, Un hort que tenia tota una sèrie de... tocant el carrer Jesús hi havia tàpies per separar l'hort del carrer, i per això el carrer Jesús també se n'ha dit carrer de les tàpies. De manera que... Pues eso, aquesta doncs... és la manera d'entendre i m'agrada sobretot que hi hagi gent que discuteixi el que tema, que se'n preocupi.
És que és inabastable pel que veiem, eh?
Sí, sí, sí.
Perquè, no, clar, en el fons és una qüestió també...
De carrers de Sitges en podem parlar en anys, i del tema dona.
Però ho dic en el sentit, hi ha coses que són molt demostrables i hi ha coses que són molt de criteri, de sensibilitat, de... vaja, d'allò sí, sí. que... d'intangibles,
sí, sí.
En el fons.
I que s'ha de ponderar i s'ha de veure què.
Vull dir que... Ah, els americans ho tenen tan fàcil, carrer 1, carrer 2, carrer 5... Carrer 10, carrer 15, ja, s'ha acabat.
Una mica avorrit, no?
Home, sí, però segurament no deu un punt...
La Quinta Avinguda, que traslladar de Sitges també a la Quinta Avinguda.
També, també, també. Ja va mereixer un comentari teu, no ho sabria, això del... On ens havíem quedat i com podem tancar la passejada d'aquest any?
Sí, tocava parlar del Parc de Mar, del Parc de Mar, que com tothom sap, bueno, tothom sap el que ha anat per allà i ho ha mirat, que no és cap parc,
no.
Són uns edificis.
Que també han tingut denominació popular, en alguna ocasió.
Una urbanització, sí.
Exacte, amb el cognom del promotor.
El senyor Núñez, que ha destrossat un pilot de coses de Barcelona i que per aquí Sitges no havia aparegut gaire, va aparèixer un dia i va dir, escolti, darrere del Terramar aquí hi ha uns terrenys que em fan, i que va aconseguir el permís l'any 89.
Com i, passa el temps, mare.
Sí, i ràpidament va fer les cases, no? I de pas es va carregar el Terramar petit,
l'hotel del golf,
aprofitant una nit i amb nocturnitat i alevosia es va carregar l'hotel del golf el dia abans o dos dies abans de que es declarés edifici protegit, de manera que déu-n'hi-do,
una qüestió, no? Que en el seu moment va provocar molta controvèrsia, molta.
Clar, tampoc no era cap meravella aquell edifici, però tenia molta història, sí, sí.
Un episodi molt poc explicat, aquest.
Sí. Bé, doncs, de seguida això, el pla es va aprovar l'any 89, l'any 92 va començar la construcció i l'any 99 estaven totes fetes i com suposo que... Bueno, i clar, això que deies tu, insinuaves tu, com que allò de part de mar no es veu que sigui cap part ni res, la gent em va acabar dient les cases del Núñez. Igual que dels xalets que va fer el senyor Fernández al passeig marítim entre l'avinguda Sofia i el carrer del Bonaire, aproximadament la part de sobre, sí. Se'n va dir molt temps, ara ja no perquè no es poden reconèixer, però quan eren en el seu esplendor eren les cases d'en Fernández.
D'acord.
Les cases d'en Fernández, ara les cases del Núñez. La història repeteix.
Aquell cas d'un l'obra d'un promotor que en el fons es vincula en el seu projecte, no?
Sí. I bueno,
el Parc de Mar continua sent Parc de Mar.
Parc de Mar, suposo, bueno, són com aquests xalets i coses aquestes que li posen la Villa Lola i ningú diu la Villa Lola, diuen Can qui sigui, ho invento, Can Ferratges, que no té res a veure, però Can tal, perquè... I d'això.
Sí, amb el nom del propietari, vaja.
El Parc de Mar és un nom propagandístic, perquè la gent compri, que per cert, la major part dels que van comprar van ser jugadors del Barcelona. La meitat de les cases...
En el seu moment, sí, sí.
No, el Bengala encara té casa allà i altres jugadors, sí. Sí.
Per aquells que es pensaven que l'Ignasi només, allò, la història passada, no. La present també.
La història sempre és història. Història present
també és història. També és història.
Això no és tan present, vull dir, ja fa 20 anys.
Sí, sí. Ha passat el temps molt, molt ràpid. Sí. Abans de l'autopista.
Sí, sí.
Abans de l'autopista.
Abans que d'això ja...
Al Parc de Mar.
Ja es van instal·lar aquí els jugadors de Barcelona. No sé si aquell anglès que va morir, aquell entrenador anglès,
si encara tenia...
que el van treure per posar el Bengal, també...
Si encara tenia casa o no, però qui va tenir casa allà també.
Tenia relació aquí. Molt bé, passem una mica més tard, no gaire més, a l'any 92, i passem a un altre gran moviment urbanístic, horrible visualment, que és la Plana Oest, amb aquelles cases enormes i totes iguals.
En Bengal ja no la té, la casa, la va vendre.
Ah,
Pots esborrar-lo de la llista.
Ho ha dit algun...
Ho ha dit algun d'allò. Avui hi ha especial l'atenció, avui, eh? Avui estàs fiscalitzat per totes bandes.
No, ho trobo molt bé, escolta. I ara no me'n recordo què, però després... Ah, sí,
has de preguntar una cosa.
Una persona qui és, perquè no l'ha acabat d'aclarir.
D'acord.
Si arribem, perquè...
Si arribem, i si no, ho deixarem per la tardor. Però ara estàvem a la plana oest.
Sí.
Oest.
Sí, la plana oest, eh? Que són de l'Avinguda Sofia fins a la Riera, a sobre de la via, mentre que la plana est és de l'Avinguda Sofia fins a la carretera de Ribes.
Uh-huh.
Aquesta és l'última gran urbanització, encara no nascuda, i de la qual ja hi va intervenir per primera vegada i amb molt de gust
la comissió de toponímia.
Aquesta vegada vam disfrutar.
Ja. Que és on hi ha els carrers de Joan Puig i Mestre, em
exacte,
sembla, i
tota
aquesta gent. No?
L'altra casa, l'altra d'això, es va fer l'any... L'any 92, l'any 99 van començar a construir carrers...
Que puc tornar a matisar?
Sí,
aquell entrenador anglès tampoc no havia viscut mai al Parc de Mar. En Robson no havia viscut mai al Parc de Mar.
El Robson, molt bé, escolta, m'ho apuntaré.
Escolta'm, com segueixis així? La nota de l'examen va baixant, eh? Però que havia estat...
Del Robson només he fet una interrogant. I de l'altre tinc raó, perquè va ser... Ara ja no. S'ho ha venut, però...
La semàntica. Escolta.
Home, clar.
Sí. Ja has obrat amb peus de plom.
Cal precisar.
D'acord, ara sí. Tornem a la plana oest.
Es van fer els carrers i es van donar una sèrie de noms, alguns més encertats que altres. En general no estan malament, perquè són noms de carrers de gent de Sitges o de gent relacionada amb Sitges, més aviat relacionada, gent de Sitges poca, no? També hi ha algun altre carrer que no lliga, per exemple el carrer de Goya, que no sé què hi pinta, no? algun aficionat, algun admirador de Goya va demanar a l'Ajuntament, i l'Ajuntament, escolta, només cal que li demanis una cosa, un nom que no tingui carrer, eh? Compte, canviar el nom de carrer no.
Un nom que no tingui carrer per un carrer que no tingui nom.
Exacte, m'he equivocat. Eh? Un carrer que no tingui nom, no? A l'Ajuntament li diu, sí, escolta, pam, no es preocupi, li posarem demà passat.
El carrer Francisco de Goya.
Aquest tampoc no lliga gaire, algun altre una mica tontet, carrer dels Tarongers. Ja està per allà del Goya, també. Hi ha 4 tarongers i 50 palmeres. Em podrien dir carrer de les palmeres, però vaja. Però en general, torno a dir, no es van fer excessives tonteries i la cosa està bastant bé.
Acceptes taronger com a nom de carrer.
Vaja. Comencem amb alguns d'aquests noms d'aquí. Per exemple, hi ha un carrer que es diu carrer de Ramon Dalmases.
Marquès de Mura.
Sí, exacte, no? Aquest senyor era aficionat als cotxes antics, va proposar la idea de fer el Rally de Sitges, va començar perquè ell s'hi va posar, no? Va ser president del Foment de Turisme de Sitges, aquest senyor era de Barcelona, però vaja, tenia casa a Sitges i d'això, no? I a més era un senyor de culturalment... de certa categoria, era
que en deien abans cultivat.
Sí, era bibliòfil, que és una manera de conjuminar cultura amb diners, perquè no tothom es pot comprar edicions antigues, no? Però en aquest cas molt ben gastats els diners,
és a dir, un bibliòfil en criteri.
Exacte, comprant diner llibres antics val la pena, de tant de bo pogués fer-ho jo, no? I va ser
el comentari ja tenia un punt allò de dir.
ja. I va ser, precisament per la seva afició a la bibliofília, va ser president de l'Associació de Bibliòfils de Catalunya, de manera que...
Amb això, càrrecs importants.
Això és el que sé jo del senyor Ramon de Dalmases,
Marquès de Mura.
Marquès de Mura, com has dit tu.
Un altre que és una denominació... Vaja, el carrer no té massa anys, amb aquest nom, si no recordem malament.
No, deu ser cap a l'any 2000 o 2002
exacte,
o 2003.
Que recordem que precisament va haver una edició del Rally que va gairebé batejar o va coincidir amb el bateig del carrer, pel vincle que tenia.
El senyor Dalmases, ja ho he dit, els carrers van començar a obrir l'any 99.
Doncs va per
tant,
va coincidir en un Rally precisament que es va anar cap allà.
Un altre senyor és en Jaume Figueres i Doval. Aquest és aquell que volia preguntar abans, si algú sap qui és.
Jaume Figueres?
I Doval.
I Doval.
I Doval, sí. Perquè no he trobat res, vull dir, segurament que devia ser, com el senyor anterior, un personatge relacionat amb Sitges, suposo que era de Barcelona, relacionat amb Sitges, que devia tenir influència, però no he trobat què. He repassat tot l'eco, l'he rastrejat tot.
I no has trobat cap referent?
No, he trobat, sí, que tenia casa a Sitges, que ja tenia casa abans de la guerra, cap als anys 30, i alguna altra referència, però totes són insignificants. No em diuen
com
qui
per poder construir
no
més.
Eren qui era d'això, de manera que si algú dels oients sap qui és el senyor Ramon Figueres i Doval,
Jaume Figueres,
perdó,
Jaume, sí. Figueres has dit? Jaume Figueres,
sí, sí,
i Doval.
Jaume Figueres i Doval, doncs li estaria agraït, i si no, doncs seguirem amb les poques dades que tinc.
Ja estem buscant, i no allò de dir no, si hi ha alguna referència, no. Totes les referències són del carrer de Sitges, que es diu Jaume Figueres i Doval.
A internet ja ho he buscat jo.
Ja ho has buscat.
La primera cosa que faig és buscar internet, que hi és tot, internet. Però el Figueres i Doval no.
Doncs senyal que no hi és tot. Totes les referències van a parar...
Quan dic tot, són les coses més inversemblants, coses que no pensaries mai que hi figuressin.
He trobat una cosa, en una avantguàrdia del 3 de maig de l'any 60.
Sí,
on apareix el nom del senyor Jaume Figueres Doval.
Segurament ja ho vaig trobar jo també. Què diu d'aquest senyor?
Edició del martes 3 de maio 1960, pàgina 27. Ara em serà difícil trobar-ho aquí al mig.
De vegades simplement
és una referència...
apareixen com membre d'una comissió tal que no, clar, no diu res. Podria ser això.
Doncs seguim camí, mentre cerco a veure si...
Esperant notícies.
Dient-ho d'aquesta manera,
Un altre senyor, en aquest cas no és un senyor, hi ha un carrer que es diu Passatge de la Caseta d'en Font, que pot estar o es pot relacionar amb Can Font. Can Font. A veure, m'explico. Perquè això també és un descobriment d'última hora que em va costar, per casualitat ho vaig trobar-ho. Allà, a la passada la rodona que hi ha sobre el Vinyet, hi ha un càmping, que és el càmping Sitges.
Sí.
Hi ha una casa antiga, que no sé com en diuen ara, però tradicionalment se n'havia dit Can Guixer, o també s'havia dit La Roqueta, que, segons el que he pogut aclarir i trobar, allò era antigament Can Font. Aquest Can Font, el càmping és relativament recent,
sí.
Això Can Font va passar, diguem, a la glòria, a la memòria dels sitgetans, quan es va fer l'autòdrom. I aleshores els que baixaven el tren baixaven cap allà a Terramar,
sí,
hi havia un baixador
de Terramar.
Travessaven la via, suposo que per un pas a nivell ben protegit, i baixaven a la carretera i a peu anaven cap a l'autòdrom. Llavors passaven per davant de Can Guixer o la Roqueta.
D'acord.
I aleshores allà se li va ocórrer la persona que hi havia en aquella època, suposo que era el masover, que era Josep Rossell, se li va ocórrer posar un bar i vendre begudes i entrepans per la gent que passava per davant. Era molt llaminer, no? I aleshores, com a propaganda de la casa, no sé, això, tinc notícies diferents. Segons em va dir la filla del Rossell aquest, propaganda de Can Codorniu, i segons un lloc de l'Eco diu de Can Freixenet, vull dir propaganda. Una d'aquestes dues cases va fer una ampolla enorme de plom,
sí.
De plom, la va posar sobre la casa.
Una ampolla? Una,
sí,
ampolla.
Enorme vol dir dos metres.
Dos metres, sí, sí.
Posem, no?
I la va posar sobre la teulada de la casa?
Sobre la teulada de la casa. Fet,
Hi ha alguna foto d'això?
No.
No.
I tant de bo, que jo tingui, no.
No.
Aprofito també per dir que si algú la té...
Una fotografia de Can Guixé.
Can Guixé amb una ampolla a sobre.
Amb una ampolla a sobre. Ah. La masia propera a l'autòdrom, que sí. va servir en el seu moment com a bar, per dir-ho així, exacte. Perquè servia begudes i entrepans.
A part de ser la casa de camp de la Masover que fos. Ah,
exacte.
No? Bueno, i aleshores, durant bastant de temps, a Sitges, aquella casa es va conèixer no per Can Guixé ni la Roqueta, sinó per l'ampolla. L'ampolla. Això va ser cap als anys 20, 30, i l'ampolla aquesta va desaparèixer durant la guerra, perquè suposo que van decidir fer-ne bales de fusell o alguna cosa d'aquestes.
Perquè era de plom, l'ampolla.
Sí, en aquell temps no hi havia aquestes aleacions tan modernes.
Doncs sap que posar una ampolla de plom a la teulada d'una casa.
Home, vull dir, o era d'ampolla o era de ferro o era de plom, vull dir, no hi havia més possibilitats.
Bueno, però perquè deuria passar un...
Bueno, potser era primet, una planxa primeta, vull dir.
Però havia existit, segons els testimonis, havia existit.
Havia existit, sí.
Aquesta sí que seria una fotografia. Vaja, nosaltres no recordem tampoc.
No, jo no l'he vista. I persegueixo les fotografies antigues de Sitges com un desesperat.
És a dir, si algú té fotografia de Can Guixé amb aquesta ampolla de plom.
Exacte. Doncs
de publicitària, sigui de Freixenet o de Codorniu.
Exacte. Bueno, llavors veurem
pel camí... Si de Freixenet o Codorniu. És a dir, no és el nen de Freixenet, amb l'ampolla...
No,
és una ampolla. Senzillament una
ampolla, simplement.
Una ampolla.
De manera que és això, no? Bé, doncs aquesta és l'ampolla, el nom de Can Guixé, de l'ampolla de la Roqueta. Antigament, abans que es digués tot això, vull parlar del segle XVII, per exemple, XVIII, no, XVII poder no, el segle XVIII, allò era Can Font. Que després va perdre el nom per lo que fos, perquè va canviar d'amo o per la raó que fos. I llavors... una mica més avall de Can Guixé, de l'Ampolla, de Can Font, com uns 100 metres en direcció mar, hi havia una caseta que depenia de Can Font i que era coneguda aquest nom de Can Font, el nom d'aquesta caseta, que era la caseta d'en Font. Aquest sí que va durar molt de temps. Quan hi ha Can Font, no es deia Can Font?
La caseta encara s'ho deia.
La caseta seguia dient la caseta d'en Font. Encara els mapes del segle XX encara apareix com la caseta d'en Font, no? Doncs, en record de la caseta aquesta, hi ha un tros de carrer que hi ha per allà que es diu el passatge de la caseta d'en Font.
Can Font. I fa referència a aquesta caseta que depenia de Can Guixé i Can Font.
Que es va destruir, jo l'he vista fins fa no gaire, es va destruir, la van tirar a terra com van fer el pont aquest que ara s'ha fet.
És a dir, quan van fer el pont que salva la riera, aleshores van destruir aquesta caseta.
Van tirar la caseta a terra.
D'acord. Doncs tanquem amb Ecos de Sociedad, que és on hi ha el nom del senyor Jaume
Figueres i Doval.
I són unes notes de societat de l'any 60, dit el mes de març, em sembla. No moc massa la pàgina perquè si no la perdré. Boda de Marta Cardona con Jaime Figueres. I aquest Jaime Figueres...
Quin any era?
Això l'any 60.
Però aquest duria ser el fill.
El fill, sí senyor. Miri vostè com per cas,
És lògic.
En la Real Basílica de Nuestra Señora de la Merced, magníficament il·luminada i adornada con flores blancas, se celebró el enlace de la señorita Marta Cardona i Pérez Bufill, hija de don Luis Cardona Canadell i de doña María Rosa Pérez Bufill de Cardona, con don Jaime Figueras Riba, hijo de don Jaime Figueras Doval y de doña Carmen Riba de Figueras, de conocidas y distinguidas familias.
Pues com aquesta notícia que has trobat tu, n'he trobat d'altres, però clar, això no diu res de la persona.
D'acord, doncs si algú sap alguna cosa sobre Jaume Figueres Doval, aquest dedicava que feia d'això Ignasi Maria Montaner al seu servei.
Molt bé.
Bon estiu, Ignasi.
Igualment.
I que la temporada que ve ens porti també altres al·licients d'aquesta manera.
Seguirem parlant de la Plana Oest.
De la Plana Oest. o del carrer Enginyelles.
El dia que se'ns acabin les urbanitzacions, no sé de què parlarem, però vaja.
Gràcies, Ignasi. Bon estiu.
Molt bé. Adéu.